Doncs mira, avui és el Dia Marítim Europeu, això des d'Europa. També és el Dia Europeu dels Parcs Naturals, que en tenim uns quants i que els hem de cuidar amb la mesura del possible. Però avui és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i per la desmilitarització o pel desarmament. És el Dia Internacional de les Dones per la Pau i pel desarmament. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? És dimecres avui, meitat de la setmana, 24 de maig. Hores d'ara amb 22 graus a la ciutat de Lleida. Avui hem tingut un convidat a la ciutat que, bueno, que no teníem des de feia temps, eh? La boira. Avui hem tingut boira, un 24 de maig. Ahir va ploure i per, bueno, per les qüestions climatològiques doncs, hem tingut boira. La sensació és... ha sigut estranya, oi? A hores d'ara doncs, ja ha marxat, però déu-n'hi-do. Ahir va ploure, sí. Com va ploure? O quan va ploure? Doncs mira, 52 litres a la Conca de Barberà, 45 a Rocallaura, que és al sud de l'Urgell, 34 a Vallbona de les Monges, 17 litres a Sant Martí de Riucorb, 16 al Canós, 15 a les Borges Blanques i a Tàrrega, 14 a Cervera, Guissona, Massoteres i a Tordera, 13 a Torà i a la Granadella, 12 al Vilosell, que són, aquestes són on més va ploure, aquestes que t'estic explicant. A Lleida, doncs a Lleida ens vam quedar entre els 2 litres i mig i els 3 litres i mig, depenent del punt que estiguessis de Lleida. Entre 3, 4 litres, entre 2 i mig, 3 i mig, més o menys. A les Borges Blanques, 12, 10 a Lladurs, 6 i mig a Balaguer, 6 a Mollerussa, 2 a Alcarràs. A la resta del Segrià va haver pluges puntuals, però tot és per sota dels 5 litres. 12 també al Soleràs i Artesa de Segre. Ja veus que ahir sí que va haver pluja, no tanta com ens agradaria, però sí que va caure pluja a la plana de Lleida i és extremadament benvinguda i necessària. Però insisteixo que això no soluciona absolutament res de moment. Res de moment, però benvinguda sigui, només faltaria. Ens hem quedat a una mínima de 12 graus i mig, i demà tot sembla indicar que serà el dia més fort pel tema de xàfecs i de tempestes. Però escolta, que això ens ho explicarà la Laura Vilà des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres tenim ruixats localment forts amb tempesta i amb avisos per calamar-se i acumulacions de fins a 20 litres en una hora. Hi ha intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna i les temperatures es mantenen sense canvis amb una màxima de 26 graus. A Lleida el vent és variable fluix i demà continuaran els ruixats localment forts i les tempestes, especialment a la tarda predominarà el cel ennuvolat i les temperatures baixaran deixant 23 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent serà variable fluix tendint a sud i sud-est, fluja moderat a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, ara sí, la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
La darrera hora que evidentment passa pel tema de la sequera, de la manca de pluges i de les conseqüències que estem ja notant d'aquesta falta de precipitacions dels darrers 23 mesos. Eh? No et pensis que això és causat perquè no ha plogut fa un mes, fa dos mesos o fa tres mesos. No, no, això és una baixada progressiva de les precipitacions de pràcticament els darrers dos anys. Resulta que Lleida, ja saps que sobretot en pandèmia, ens van dir, i ho és, de fet, és el rebost de Catalunya. La veritat és que la importància del camp, un sector primari que ara està tremendament amenaçat pel tema de la falta de pluges, doncs és bàsica. O sigui, d'aquí surt el que acabem menjant. O el que donem a d'altres animals perquè mengin i que ens els acabem menjant. O sigui, és una cadena. Tenim el... la província té el 59% de la superfície en rec de Catalunya, però no hi ha aigua. I ja t'explicava que s'ha unit s'ha fet una plataforma on hi ha doncs, tota la gent afectada, sobretot els dels dos canals que ara tenen restriccions i que havien acordat fer una marxa cap a Barcelona. Doncs bé, aquesta manifestació ja ha arribat a Barcelona aquest matí, amb centenars de pagesos afectats pel tancament del canal d'Urgell i del Segarra-Garrigues, i de tot això ja fa un mes que es va implementar aquesta restricció per combatre la sequera. Els mobilitzats han estat rebuts pel president del govern de Catalunya, Pere Aragonès, i per la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, a qui han traslladat les greus conseqüències de limitar l'aigua a les collites. Els manifestants exigeixen ajuts immediats i una millor gestió de l'aigua a les administracions davant la crisi de la sequera. A més, han entregat una caixa de pomes als polítics com a símbol, perquè són les darreres que es van poder collir als camps de Lleida l'any passat. El portaveu d'aquesta nova plataforma ha avisat que el sector està davant d'una mort anunciada si no s'actua ràpidament, que cal una solució de país i que la manca d'aigua no és només un problema del sector agrícola, sinó que implica també als ciutadans o a les indústries. Per tant, ja veieu que és veritat, és un problema doncs, que ha greujat i que afecta a bona part de la societat catalana, en aquest cas, i lleidatana en el nostre particular. Què estan fent alguns pagesos? Doncs fer pous. Estan fent pous per buscar aigua, per regar, perquè com ja et vaig explicar, la dotació mínima que havien establert per salvar els arbres, els experts consideren que és inferior a la necessària per salvar els arbres. I ara que fa un mes que el canal d'Urgell va prendre una de les decisions més dràstiques, recorda, dels 161 anys d'història del canal, que no s'havia fet mai, doncs s'estan buscant alternatives. I una d'elles és fer pous. Mira, per exemple, el Marc Braquer és operador d'excavadora i explicava que fan pous perquè puguin regar els pagesos afectats pel tancament del canal.
Pues estem fent pous per aconseguir aigua per poder regar els pagesos. Fem pous amb mina per tindre suficientment aigua.
I on troben l'aigua? En quin nivell?
L'aigua està sota la grava, bàsicament. Se baixa fins al nivell de la grava i llavors s'hi fiquen els tubos per tindre capacitat d'aigua.
Un dels afectats, Albert Jovells, pagès de Golmés, explica que farà dos pous a la seva finca i que, per sort, han trobat aigua.
Bueno, no, que en farem dos amb el Marc. N'hi farem dos d'aquesta manera. Ficarem el tubo pare i la sanca de 30 metres per trobar aigua. Per sort n'hem trobat, perquè si no, no salvarem a cosetge. Van tancar el canal a finals d'abril. No saben quan ens tornaran a donar un torn als arbres, i bueno, com podeu veure, si no aquesta fruita, això ho tindrem de llançar tot. Ens gastarem un dineral aquí, però bueno, hem estat de sort, que hem trobat aigua, i bueno, d'una manera o altra ho tenim de salvar.
Mentrestant, el canal deixa imatges de trams completament secs i basses buides. Aquesta és la imatge, el maig. I afortunadament portem un maig en què les temperatures han estat força contingudes, molt contingudes, i que, per tant, la necessitat d'aigua ha baixat. Per tant, al maig, això és el que tenim. Acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que el 49% de les llars assegura que la seva situació econòmica ha empitjorat en el darrer any, un percentatge que suposa un increment del 32% respecte als consumidors que percebien un empitjorament de la seva economia fa un any. Això es desprèn del baròmetre que han fet, que és canvis en el comportament del shopper davant un escenari inflacionista. És a dir, han preguntat si la gent va comprar o no va comprar, però també han aprofitat per preguntar, escolta, la teva situació econòmica, la que perceps, com la veus, millor o pitjor que fa un any? Doncs un 49%, pràcticament la meitat, diu que la seva situació econòmica ha empitjorat. És la notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Aquesta primavera descobreix les experiències que l'Hotel Peralada ha preparat per a gaudir de l'essència de l'Empordà. Experimenta la seva gastronomia, els vins de Peralada, la pau i tranquil·litat dels seus espais o dels exclusius tractaments de vinoteràpia del Wine Spa. No ho pensis més i fes la teva reserva a hotelperalada.com. Peralada, esperit anfitrió.
COPE Lleida.
Estàs informat.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Doncs seguim coneixent a les candidates i candidats a les properes eleccions per l'Ajuntament de Lleida. Ara està als nostres estudis el senyor Toni Postius de Junts. Toni, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Farem un qüestionari de preguntes per acabar de conèixer-nos una mica, perquè la gent doncs, sàpiga a grans trets qui és la persona que hi ha darrere d'una candidatura i també a grans trets doncs, la seva proposta política. Toni, què el va motivar a entrar en política i a tornar-se a presentar?
Doncs la veritat és que sempre, des de molt petit, sempre m'havia interessat la política, el que passava a les sobretaules els diumenges després de dinar, no? Que anava allí i sentava en una punta de la taula a escoltar de què parlaven els grans. I sempre he estat una persona que m'ha agradat impulsar transformacions, canviar les coses, no conformar-me amb el que tinc. I sobretot va haver un punt d'inflexió vital per mi, que va ser quan vaig acabar els meus estudis a Dinamarca, que vaig estar vivint un any a fora, i els meus pares em van dir que no tornés, no? Aquesta imatge que, o aquestes paraules que massa vegades molts joves senten per boca dels seus pares i que han de marxar fora perquè no troben un lloc de treball, un lloc de feina. I jo vaig decidir tornar, i vaig decidir tornar justament per transformar la ciutat, per transformar la realitat de casa nostra, per generar oportunitats i generar futur i confiar en el futur. Jo tinc molta confiança en el futur de la ciutat, en què podem ser una ciutat molt gran i que si pensem en gran les coses passen, no? I per tant, per això em vaig decidir presentar.
I com ha estat la seva experiència personal en política fins ara?
Bé, en política al final no deixa de ser una gran comunitat de veïns. Et trobes moltíssima gent, bona gent, gent que no veu bé les coses, gent que es queixa sempre per tot, gent que li agradaria una realitat molt diferent. Però la veritat és que la política municipal és la política del dia a dia, la política en què trobes el veí i veïna pel carrer, en què et pot parar, en què et pot trobar. A mi m'agrada molt la proximitat. Jo crec que mitja Lleida té el meu telèfon mòbil i sap que em pot localitzar sempre que faci falta. I també quan sigui alcalde continuarà sent exactament el mateix, i per tant també és la política que et permet ajudar les persones des de les petites coses a les grans coses, no? I per tant ha estat sent una experiència molt gratificant, sobretot en aquests darrers 4 anys en què hem tingut la possibilitat, i jo mateix, d'estar al capdavant de la regidoria d'urbanisme, impulsant projectes transformadors molt importants per la ciutat i on també he pogut ajudar moltíssima gent, i per tant això és una de les qüestions que m'agrada molt i que jo crec que marca la diferència amb la política, diguéssim, a nivell nacional o a nivell estatal, que està molt més distanciada de la realitat del dia a dia.
Com aconsegueix balancejar la seva vida personal amb la política?
És molt complicat. Molts amics meus i a la família sempre em diuen que sóc una mica addicte a la feina, no? Perquè procuro ser el primer a arribar, el darrer a marxar. Sóc dels que treballo en cap de setmana i que em costa molt desconnectar del telèfon mòbil. Però vaig tenir molt clar quan vaig entrar en política i en aquests darrers 4 anys que al final, quan estàs al capdavant d'una institució com l'Ajuntament o d'una regidoria tan important com urbanisme, al final has de tenir al cap i al cor els 140.000 lleidatans i lleidatanes, el primer en patir perquè les coses funcionin bé, enfadar-te quan no funcionen i a partir d'aquí intentaré trobar solucions, no? I això t'absorbeix totes les hores del dia, i la veritat és que no és fàcil i no és senzill. Però, evidentment, quan ho fas perquè vols, perquè t'agrada, perquè en definitiva t'estimes la teva ciutat, les hores que hi dediques són poques, no? I tant de bo el dia pogués condir molt més, però la veritat és que m'hi he dedicat amb tot el cos i tota l'ànima. 4 anys després surto o acabo aquesta campanya electoral amb unes quantes canes de més, que també l'experiència és un grau, però molt content i molt satisfet d'haver tingut tingut aquesta oportunitat i ara m'ofereixo humilment per encapçalar el govern de la paeria en els propers 4 anys.
A nivell professional, quins són els seus principals assoliments i objectius professionals?
Bé, des del punt de vista personal, entenc.
Sí, sí.
Bé, jo quan vaig acabar els meus estudis vaig crear una petita empresa d'informàtica amb 2 companys més. A casa sempre hem tingut empresa, per tant, he tingut la sort de poder-me dedicar a la política de forma voluntària, no per necessitat, sinó perquè m'agrada. Això m'ha permès també ser molt lliure a l'hora de decidir què és el que volia fer i com ho volia plantejar. I la veritat és que m'agradaria ara dedicar els propers anys a estar al capdavant del govern de la paeria per fer i culminar aquestes transformacions tan importants de la ciutat, per fer-les possibles, perquè aquesta ciutat el dia de demà, doncs, quan tingui fills i filles, se'ls pugui dir, marxeu, aneu i visiteu el món, formeu-vos, però si voleu tornar, sapigueu que a Lleida sempre tindreu un lloc, no? I per tant, aquest és un anhel, és un ideal, pel qual cada dia quan m'aixeco, malgrat els dies que són complicats i difícils, doncs et dona energia i impuls per transformar la ciutat i per fer una ciutat millor.
A nivell general, quin és el seu enfocament per abordar els desafiaments polítics i socials de la ciutat de Lleida?
Bé, d'entrada hi ha una qüestió que nosaltres hem plantejat en campanya electoral i és que som una candidatura que de cara al proper mandat ens volem ocupar i ens preocupa i ens vol ocupar tot el que és l'àmbit social, des dels més petits als més grans. La ciutat té reptes molt importants, hi ha gent que ha sortit molt tocada des del punt de vista de la Covid, tenim problemes des del punt de vista emocional, de l'estat emocional de la ciutadania. Plantegem la creació d'una regidoria de benestar emocional i qualitat de vida perquè, evidentment, som una societat que hem de ser capaços de recuperar aquest esperit positiu, optimista per la vida, de conviure i viure en comunitat, de ser capaços de pensar que si ens va bé per a tots, ens anirà bé a tots i cadascun de nosaltres. I quan la ciutat i la nostra societat és capaç de tenir aquest pensament positiu, a mig i llarg termini, doncs les coses funcionen i funcionen molt bé. I per tant, en aquesta candidatura incorporem persones com l'exconsellera de Drets Socials, la Violant Cervera, la Neus Caufapé, actual directora de l'Escola del Treball, la Rosa Jové, que ha estat presidenta durant molts anys del Col·legi de Psicòlegs i una persona especialista en la salut emocional i els temes de salut mental, per exemple, dels més petits, en Sergi Grimau, president dels Especials Olímpics, i per tant moltíssima gent compromesa en l'àmbit social, com la Cristina Polina o el Pep Giral, no?, que ens tanca la candidatura. És tota una declaració d'intencions del que volem fer de cara a les properes eleccions municipals. I després hi ha una qüestió que per mi és clau i és fonamental, i ho comentava abans, el meu cavall de batalla en aquests 4 anys, i ho acabarem de fer en el proper mandat, és generar oportunitats, generar prosperitat, generar futurs, generar esperança, enviar un missatge molt contundent i potent a tota aquesta gent jove que es prepara, que es forma, que Lleida pot ser la seva ciutat i la seva opció de vida, que la industrialització, que sempre se'ns havia dit que era impossible, serà capaç de transformar la ciutat per generar oportunitats, 12.000 llocs de treball, per exemple, amb Torreblanca, 4 pilans, que podem també tenir una ciutat en què ja no està bé allò que sempre s'havia dit, no?, que per a Lleida ja està bé. Doncs nosaltres som inconformistes de mena i, per tant, que puguem, per exemple, tenir un centre comercial al centre, a l'estació de tren, i que ens permeti també, doncs, donar aquest oci, aquesta, diguéssim, capacitat de recuperar el pols comercial de Lleida que en els darrers anys, per moltes conseqüències, s'ha anat perdent. I nosaltres plantegem en termes generals una ciutat ambiciosa, una ciutat que pensi en gran, sense límits, de forma desacomplexada, que reivindiqui el que som, la segona capital de Catalunya, i que, en definitiva, tornem a fer grans aquelles paraules del cronista Muntaner quan deia al segle XIII, i ha passat molts segles ençà llavors, que Barcelona és cap de Catalunya en la Marina, però en la terra ferma, Lleida. Érem el centre d'un estat, d'un país, i per tant nosaltres volem tornar a recuperar aquest paper que si no ho fem nosaltres no ho farà ningú per nosaltres.
Si arriba el cas, com planeja treballar amb altres líders polítics per abordar aquests problemes?
Bé, d'entrada, nosaltres som una formació amb vocació de govern. També som una formació que quan assumim responsabilitats de govern procurem anar per feina, a treballar, fixar-nos en allò que ens uneix, trobar solucions abans dels problemes. Hi ha gent que es dedica a donar toms abans dels problemes. Nosaltres som dels que intentem trobar solucions abans dels problemes, que mirem cap endavant i no anem tot el dia amb el retrovisor mirant a veure què és el que va passar en el passat. I, per tant, en aquest camí nosaltres ho hem deixat molt clar. A partir d'un programa electoral, doncs, s'haurà de tirar endavant la ciutat i, per tant, haurà d'haver-hi estabilitat. Sortim a guanyar aquestes eleccions. seccions, oferirem màsters en aquelles formacions que no provinguin de l'àmbit del 155, que governava la ciutat no fa 40 anys, fa 4 anys, on, per exemple, el català doncs, va deixar de ser llengua d'ús preferent de la mà del PSC, on es van celebrar les garrotades que va haver la ciutat l'1 d'octubre, on se'ns va espoliar el patrimoni. Sento parlar molta gent de patrimoni, però el 2017 doncs es va també espoliar el nostre museu i, per tant, oferirem la mà a totes aquelles formacions que no vinguin d'aquest espectre. Parlarem amb Esquerra Republicana, d'altres formacions que tinguin representació al ple i de cap manera farem alcalde o alcaldessa, si fos el cas, a cap partit que provingui del 155.
Hem parlat fins ara de futur, de Lleida, que és el que volem per Lleida, però hores d'ara, quin diria que és el principal problema de la ciutat i com se li pot posar solució?
Bé, a mi no m'agrada parlar de problemes, jo m'agrada parlar de reptes. Jo crec que hi ha reptes importants i aquestes eleccions van de consolidar tots els projectes transformadors que tenim en marxa i nosaltres som garantia que s'acabin de culminar, tant pel que fa referència al desenvolupament industrial de la ciutat, com el pla de l'estació i el centre comercial, com la nova estació d'autobusos, tot el que és la reforma dels Camps Elisis amb el nou Palau de Vidre, que també ja està en marxa, o el nou Pavelló Firal, que també està en curs. D'altres formacions no hi creuen. Tots els que han estat a l'oposició han discrepat en major o menor mesura en relació amb aquestes qüestions i, per tant, un repte important serà consolidar les transformacions. I per mi, un segon repte també molt important és l'àmbit social, les persones. Les ciutats sempre hem pensat molt en els fanals, els carrils bici, l'autobús, la llum, no? Serveis bàsics del dia a dia, però al final el que és més important d'una ciutat són les persones i, per tant, o ens en sortim tots o no ens en sortirem com a ciutat i, per tant, aquí jo crec que hi ha un repte molt important. I una tercera qüestió que jo crec que és aquella que ens afecta el dia a dia, allò que fa referència a la seguretat, per exemple, a l'àmbit de la neteja, que plantegem un nou contracte ara tot just a l'acabar les eleccions, el transport públic, també s'acaba un contracte de fa molts anys i, per tant, ara tindrem l'oportunitat de redefinir el transport públic de la ciutat i ser ambiciosos i, en definitiva, doncs, la qualitat de vida des del punt de vista d'allò que ens interpel·la, que ens afecta en el dia a dia quan sortim de casa nostra i anem al carrer.
En tema econòmic, quin és el seu pla per abordar la situació econòmica de la ciutat? Deutes, impostos...
Bé, d'entrada, feina, i creació de llocs de treball. Al final, si una ciutat, quan una ciutat va bé és quan una ciutat doncs, genera oportunitats, genera llocs de feina, llocs de treball qualificats, i això vol dir que llavors la ciutat funcioni tota ella. Des del punt de vista econòmic, una màxima, no estirar més el braç que la màniga, i per tant ser molt conscients que darrere de cada euro que té el pressupost municipal hi ha una família que ha pagat un IBI, hi ha una família que ha pagat el rebut de la brossa, hi ha una família que ha pagat la seva taxa del vehicle de circulació, no? I per tant ser molt conscients que els diners de tots són els que més cura s'ha de tenir des del punt de vista de la seva gestió i que està estrictament allò necessari i sobretot que allò que es fa no, diguéssim, no es fa per fer, sinó que té una raó de ser i té un retorn per la societat i per tant nosaltres també hem impulsat i som sinònim de bona gestió. Jo sempre dic als treballadors municipals que quan tenen una partida de diners concreta doncs han de ser conscients de l'esforç que hi ha hagut al darrere, no? De molts rebuts de la contribució que s'han pagat per tenir aquests diners i que això al final ens obliga a tots i a totes a ser molt curosos amb la gestió del dia a dia dels diners municipals.
Uh-huh. I quina és la seva opinió sobre la situació de la seguretat a la ciutat? És millorable i com s'hauria d'abordar?
És un tema que ens preocupa, que ens vol ocupar. És cert que hi ha aquesta sensació d'inseguretat a la ciutat. També hi ha moltes coses vinculades a l'àmbit del civisme i, per tant, nosaltres plantegem dues qüestions. D'una banda, continuem amb la implementació del sistema de videovigilància a la ciutat. Com vam entrar, no funcionava ni una sola càmera de videovigilància, les hem recuperat totes. Hem implementat més de 45 càmeres de lectors de matrícules i vehicles a l'Horta, no? I això també ha generat més seguretat. Ser molt contundents en l'aplicació de les ordenances municipals. Defensem que hi hagi un canvi des del punt de vista de l'aplicació de les ordenances, en comptes d'imposar sancions, que moltes vegades no s'acaben pagant, el que nosaltres volem és que hi hagi treballs en benefici de la comunitat. Si una persona és tan valenta com per deixar la brossa fora del contenidor amb una paperera, no recollir les tifes del gos, o per exemple aixafar el mobiliari públic, també haurà de ser valenta destinant unes hores de la seva vida a retornar, no? O a recuperar allò que ha fet malbé o que ha embrutat, no? De la via pública, perquè al final nosaltres ambicionem que el carrer no deixi de ser una extensió de casa de cadascú, no? I per tant que ha d'haver-hi aquesta cura i sobretot també enviant un missatge molt clar en relació que les ordenances i les lleis no són un decàleg de bones intencions. És un marc que hem de complir, que ens hem dotat per viure en convivència uns i altres i que, per tant, és molt important que el respectem tots i totes. I més enllà de la pedagogia, també s'ha de ser contundent en l'àmbit de la gestió i de l'aplicació de les lleis, i això també doncs, és un àmbit que nosaltres hi volem posar molt l'accent. De fet, ens agradaria, ja ho vam demanar fa 4 anys, però no va ser possible, però voldríem gestionar també la Guàrdia Urbana en aquest proper mandat i la Regidoria de Seguretat, precisament per entomar aquest repte que sé que preocupa la ciutadania i que nosaltres ens en volem ocupar i que entenem que ho podem fer molt bé.
Planeja involucrar la ciutadania en la presa de decisions polítiques i socials?
És evident. En el dia a dia de la ciutat, aquest contacte estret amb la societat, amb els ciutadans, a l'hora d'abordar projectes importants, és clau. S'ha d'escoltar tothom. Hi ha decisions que s'han de prendre per part dels representants polítics i, per tant, pensant en l'interès general. I, d'altra banda, quan hi ha projectes singulars, com per exemple el que vam presentar ahir sobre què és el que hi podríem fer al Baixador, a l'antiga estació d'autobusos, nosaltres vam presentar una proposta de convertir-la en un refugi climàtic, o, per exemple, vam presentar també una proposta de reforma i rehabilitació de la plaça Sant Joan. Defensem espais amables, verds, oberts, sense elements que al final acaben restant funcionalitat. Són projectes que ens agradarà poder contrastar amb processos participatius amb la ciutadania perquè acabi decidint i perquè, en definitiva, allò que fem sigui fruit no solament d'unes eleccions cada 4 anys, sinó d'un contacte estret cada setmana, cada mes, a través dels òrgans de participació que té l'Ajuntament.
I ara, en un minut, és el moment en el que es pot adreçar lliurement a la nostra audiència.
Bé, des de Junts nosaltres defensem que la ciutat es troba en una cruïlla històrica i que està en les nostres mans confiar en el futur. Un futur que sigui ambiciós, un futur que pensi en gran, que il·lusioni, que generi prosperitat i, sobretot, que generi llocs de treball per a la gent més jove. I també un futur que reivindiqui el que sempre hem estat com a ciutat, la segona capital de Catalunya. Una capitalitat que nosaltres volem exercir sense por, de forma desacomplexada, amb determinació i actitud, perquè Lleida està a punt amb molts dels projectes que hem treballat en aquests darrers 4 anys. Defensem també una ciutat que pensi en les persones, que les posi al centre de totes les polítiques i que, per tant, en tinguem cura cada dia, 365 dies a l'any, però també defensem una ciutat que pensi en gran, sense límits, que aposti per projectes ambiciosos i transformadors, com el polígon de Torreblanca 4 Pilans, com el centre comercial del Pla de l'Estació. I també defensem una ciutat que estigui compromesa amb la cultura, amb la llengua de casa nostra, el català, i també amb la llibertat del nostre país, Catalunya. I per això demanem als ciutadans i ciutadanes que aquest diumenge vagin a votar, ho facin de forma massiva, que confiïn en el futur i en la nostra ciutat i que votin a Junts per Catalunya.
Toni Postius, candidat de Junts a les eleccions municipals per l'Ajuntament de Lleida. Gràcies per estar avui a COPE Lleida i sort diumenge.
Sort i vots. Moltíssimes gràcies.
COPE Lleida. Entrevista amb els candidats i candidates a la Paeria de Lleida. Eleccions municipals 2023.
Súmate al gas propano de Repsol, una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas, en una tarjeta de El Corte Inglés o en Saldo Wallet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Vinga, que és un espai d'aquests que sé que estàs esperant. Ens porta camí cap a la una, a la meitat de la setmana.
L'Anabel Ramos, que ja saps que és bibliotecària a la Biblioteca Pública de Lleida, recomanadora de lectures i estiradora de fils, i ens presenta la llibrera tots els dimecres amb tres propostes de lectura. Anabel, què tal? Bon dia.
Molt bé, molt bon dia.
Escolta, que va tenir èxit això que vam fer de... Bueno, que vam fer. Sempre ho dic en plural, no? Que vas fer, que vas fer.
Jo
que
no, vam només, fer, vam fer.
Només parlo. De llibres que parlen de llibres... O de biblioteques o de llibreries.
Sí, sí, sí.
És curiós, perquè no se m'hagués ocorregut mai aquest tema, però veig que n'hi ha més dels que sembla.
Molts, n'hi ha moltíssims, n'hi ha moltíssims.
El crimen de la biblioteca. No, perquè recordo que vam parlar del cadàver, el cadàver a la biblioteca, de l'Àgata Christie.
Sí.
Que no us expliquem al final, eh? Te l'has de llegir.
Hi ha un infantil, que un dia ja el portaré, que és El segrest de la bibliotecària.
Ah.
Que és literatura infantil. Està molt bé, també.
Ah, segrest de la bibliotecària.
Però, el segrest de la bibliotecària.
Però acaba bé o no?
Acaba superbé, va. Clar.
Pues apa, fil argumental, una altra vegada, llibres, que parlen de llibres, o de biblioteques, o de llibreries. Que bé, després el tema pot ser qualsevol altre, eh?
Sí, clar, hi ha molts, com el que començarem amb aquest, amb el que començo, barreja també intriga i misteri i policia, vull dir, que estan bé, estan molt bé.
A veure.
Mira, el primer que et porto és El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urduri, que va néixer a Vitoria i ha guanyat moltíssims premis, ella com a autora, i va publicar l'any 2012 la seva primera novel·la, que era la saga de los longevos. I després d'aquesta va començar amb a novel·la més de thriller o més novel·la d'intriga.
Uh-huh.
Va guanyar l'any 2020 el Premi Planeta a Aquitània, i aquest, El libro negro de las horas, és el que us porto avui, és un dels llibres més venuts l'any 2022.
Caram.
Val? Sí. De què parla El libro negro de las horas? Doncs amb aquesta novel·la ens tornem a trobar amb un personatge que l'autora utilitza moltes vegades, que es diu Kraken, i amb un inspector, exinspector de la policia, que es diu Unai López de Ayala, que rep una trucada de telèfon que fa que diguéssim que desencadena un munt de fets i d'intrigues. Que fan portar, bueno, això que construeix el libro negro de las horas. Sobretot perquè descobreixen que tu imagina't que la teva mare fos la millor falsificadora de llibres antics de la història.
Uh-huh.
Aquest llibre te porta a Madrid, així com La sombra del viento, te'n recordes que te vam parlar,
sí,
que parlava de Barcelona, doncs aquest llibre et porta per Madrid, un recorregut també per la ciutat de Madrid.
I suposo que també descriu bé algun racó, algun carrer, algun edifici, eh?
Sí. També,
està bé això, perquè a vegades tu ja hi has passat, ho coneixes, i t'ho descriuen allí i te'l fas una mica més teu.
I a més viatges, al mateix.
Ah, més viatges, tota la raó.
Al mateix temps viatges.
Sí, sí.
Sense sortir de casa.
Molt bé. El libro negro de las horas.
El libro negro de las horas, de Eva García Sáenz de Urduri. És una autora que té molt èxit a la biblioteca.
Vale.
Demanen moltíssims llibres d'aquesta autora. N'ha escrit molts. El ángel de la ciudad, quin més? Los señores del tiempo, y que té una trilogia, la trilogia de Ciudad Blanca. Uh-huh. Va començar amb Los ritos del agua. Vull dir que ne té moltíssims.
Molt bé.
Val? La següent proposta és un clàssic.
A veure.
Val? Que, a més, han reeditat amb moltíssimes llengües i amb molts formats, amb còmic també, i, a més, han fet una pel·lícula que segurament coneixes, que es diu Fahrenheit 451.
Sí.
Fahrenheit 451 és el grau a partir del qual comença a cremar el paper.
Uh-huh.
I llavors l'autor, que és Ray Bradbury, va escriure aquesta novel·la, que seria, en aquell moment va ser ciència-ficció, però...
Es titula igual?
Tal qual, Fahrenheit 451. En aquell moment, quan va escriure aquesta novel·la, 1940, me penso que va ser, espera't, ara t'ho asseguro, 1940, em penso que sí, ara mateix aquesta novel·la ja no seria ciència-ficció, perquè realment hi ha moltes coses que passen a la novel·la que estan passant avui en dia. Què ens trobem amb Fahrenheit 451? Doncs amb un protagonista que és bomber, que se diu Guy Montag, i és l'encarregat de cremar els llibres prohibits, perquè el govern ha decidit que hi ha uns quants llibres que estan causant, doncs, bueno, molt patiment i molta discòrdia i que no són gaire recomanats, llavors decideix cremar-los. I ell, que no havia llegit mai aquests llibres i que no havia tingut mai interès, un dia comença a tenir com a curiositat i comença a llegir. Llavors, doncs, escolta, ens trobem amb aquestes...
Per què els cremem? A veure, què diuen?
Exactament. I ens trobem amb aquesta, bueno, amb aquesta contradicció que té ell com a bomber. Està molt bé, la novel·la és fantàstica i la pel·lícula també és una pel·lícula també clàssica. I doncs això que està, bueno, vaticinava un futur que tenim aquí, ja. Diguéssim. No pel tema de la crema de llibres, que podria ser també, sinó també, per exemple, doncs, mira, pantalles de televisió que ocupen parets, val? Avingudes plenes de cotxes que van rapidíssim, ciutadans que escolten les notícies d'una manera idiotitzada sense criteri ni, no?, discernir el que és veritat de el que no és veritat.
Però és curiós perquè el llibre està escrit fa anys.
Digue'm, sí.
Me sembla que...
He dit dels anys 40, però potser m'he equivocat, eh?
Bueno, és igual, 40 o 50, vull dir que... Però que a vegades són aquestes, com aquestes pel·lícules de ciència-ficció del futur, no tot ho han encertat, afortunadament, potser, però que fixa't que com hi toquen, segons quines coses.
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Ell, sobretot, el que vol amb aquest llibre és remarcar la importància de llegir perquè no te venguin la moto, una mica, no? Perquè no te creguis
tot el
que...
Està ben informat. De tot, dels dos costats.
Sí que és crític, pensa això, per tu mateix.
Jo això ho dic amb els mitjans de comunicació. Escolta'ns a nosaltres, perfecte, però de tant en quant escolta una altra cadena
és que
i ja està.
Si sempre escoltem el mateix, ens ho acabem creient, clar.
Això sí, de dilluns a divendres de 12 i 20 a 2, sí, escolta'ns a nosaltres.
Sí, sí. I sobretot els dimecres a 3:15, a la Nabel Ramos.
Molt bé. Com sempre dic, els llibres que ens recomana la Nabel els tenim a la Biblioteca Pública de Lleida en préstec. Si no hi són és perquè s'han prestat, per entendre'ns. Vull dir, els té alguna altra persona i només cal apuntar-se en una llista d'espera i ja t'avisaran. Molt bé, i la tercera proposta?
La tercera proposta està basada en un fet real. L'autora és la Nadia Wassef, que va ser va cofundar la primera llibreria independent del Cairo fa 20 anys. Després d'aquests 20 anys tenim una cadena de 10 botigues, val? De 10 llibreries, i a més és, segons la revista Forbes, una de les 100 dones més poderoses d'Orient Mitjà l'any 2014, 2015 i 2017.
Que ben difícil deu ser,
Sí, deu ser difícil. Ella forma part d'una organització, a més, que lluita contra la mutilació genital femenina i contra la violència de gènere. Doncs, què ens trobem amb la novel·la que recomano sobre la Nadia Wassef? És La librera del Cairo, i parla sobre la seva història, de com va fundar aquestes llibreries. Ella és una dona que va poder fer realitat el seu somni, que era obrir la primera llibreria moderna a la capital egípcia.
Però és un llibre totalment biogràfic.
Sí, el que passa que són està ficcionada, diguéssim.
Vale,
o sigui, està basada en fets reals, però està ficcionada. Ja va obrir la primera llibreria juntament amb la seva germana, no tenien ni experiència ni formació sobre llibreries, però tenien aquest somni i van anar a per ell. Llavors, també, a més, barreja amb aquesta novel·la personatges d'Egipte que han transformat la història una mica. O sigui que també, a més, ens fa com de llibre d'història, no?, per conèixer quins són els últims moviments que Egipte ha patit o ha transformat el país.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, a tres propostes, recordo que estan a la Biblioteca Pública de Lleida, que parlen de llibres, o sigui, són llibres que parlen de llibres o de llibreries o de biblioteques, però vaja, que tenen el fil conductor del llibre. La librera del Cairo, de la Nadia Wassef, la que ens acaba d'explicar ara, que és bastant biogràfic i deu ser força interessant, realment,
sí,
perquè això de que la població tingui coneixement no és una cosa que agradi massa als que volen manar.
Els que manen.
Si t'hi fixes, és... Que no us informeu gaire,
no cal.
Creieu-vos el que jo us dic, que ja està, no? Perquè si no, clar, llavors som crítics. Bueno, no me l'he llegit, però jo suposo que va per aquí la cosa. El Fahrenheit 451 del Ray Bradbury i el Libro Negro de las Horas de la Eva García Sáenz de Urturi. Tres propostes de llibres, sobre biblioteques, sobre...
Llibreries
i sobre llibres, vaja, tot plegat, que ens ho ha exportat avui l'Anabel Ramos. Recorda que això està a la Biblioteca Pública de Lleida a la teva disposició, que també te'n pots comprar, evidentment.
Sí.
Anabel Ramos, com sempre, un plaer.
Moltes gràcies, igualment. Adéu.
Gràcies, Anabel. Directes cap a la una. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Cope Lleida, que avui hem de parlar de noves tecnologies. Ja saps, a l'Info Cope Lleida, amb Jaume Sitjà i David Casero. Fins ara.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Entre mitin y mitin de campaña electoral, el gobierno ha aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Esta ley está a punto de entrar en vigor con su publicación en el BOE y tiene que ser antes del próximo 28 de mayo. El punto de salida con el que echará a andar es un mercado inmobiliario en contracción y una oferta de alquiler que amenaza con reducirse precisamente por la aplicación de esta nueva ley. Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles, especialmente a la población más joven, que todavía no ha podido acceder a una vivienda en propiedad. Precisamente las ciudades que por su tamaño pueden dar más oportunidades y atraer a los jóvenes son en las que el esfuerzo para afrontar el alquiler puede alcanzar el 40% de los ingresos. Que de cada 100 euros que ingresas, 40 se vayan solamente a pagar la vivienda, pues deja muy poquito margen para el resto del mes y menos para el ahorro. Somos un país que todavía percibe la propiedad de la vivienda como un valor seguro, como una inversión de vida, pero al igual que el alquiler, la compraventa de una casa pues ha subido otro 50% en la última década. Hay un dato llamativo. Solo en el último año el precio de una casa se ha incrementado un 10%. Te pongo el ejemplo. El año pasado un piso de 80 metros cuadrados costaba de media 152.000 euros. Si este año vas al mismo piso, ahora te pueden pedir 169.000. Y eso que hablamos de una media, porque en lugares como Baleares, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana y también diferentes puntos de Andalucía, pues los incrementos pueden llegar hasta el 25%. Los precios siguen altos, pero lo que sí está frenándose poco a poco son las operaciones de compraventa. Han bajado un 4% en el último mes y aquí sí que notamos que para muchas familias este, desde luego, no es el mejor momento para pedir una hipoteca. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, mientras la policía sigue investigando el numeroso material informático encontrado en los registros de Melilla por presunto fraude electoral con el voto por correo, atención que otro caso sospechoso nos lleva hasta Mojácar, en Almería. Sin conexión con el de la ciudad autónoma, al menos 7 personas han sido detenidas por presunto amaño de votos en esta localidad andaluza. Quedan, recordemos, solo 4 días para las elecciones municipales y autonómicas y menudo lío, Pilar, tenemos encima. A partir de mañana jueves podemos empezar a pedir cita previa para hacer de forma presencial la declaración de la renta en una sede de la Agencia Tributaria. Mañana se abre esta posibilidad, pero no será hasta el próximo 1 de junio cuando se comience la prestación de este tipo a los contribuyentes que lo vayan a solicitar. Y tráfico recaudó el año pasado más de 507 millones de euros en multa. Es la cifra más alta de la última década. El exceso de velocidad sigue siendo el motivo por el que se sanciona más. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o conducir siendo esta desfavorable, por hacerlo sin carné, por no llevar puesto el cinturón de seguridad o por conducir utilizando el teléfono móvil. Lo más preocupante para tráfico es que aumenta el número de multas de forma significativa por conducir, ojo, superando la tasa de alcohol permitida. De estos 507 millones de euros en multas, un pedacito lo tienen de mi bolsillo. Bueno, al final de la audiencia general, el Papa ha recordado la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China, que coinciden con la fiesta de María Auxiliadora, venerada en el santuario de Shesan, en Shanghái. Ha pedido cercanía a los creyentes del país asiático, con la esperanza de que el Evangelio pueda ser anunciado en plenitud, belleza y libertad, dando fruto para la Iglesia Católica y de toda la sociedad. Y también continúa la violencia contra el clero en México, donde ha sido asesinado en Morelia, en el estado de Michoacán, el sacerdote agustino Luis García Villafaña, mientras conducía un coche camino de su parroquia. La Conferencia Episcopal Mexicana pide a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y juzgar a los responsables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jordi Alba deja el Barcelona.
Después de Gerard Piqué y de Sergio Busquets, se marcha otro jugador de la época dorada del Barcelona. Se marcha Elena Condis, Jordi Alba.
Según hemos podido saber, Jordi Alba toma la decisión este mismo lunes por la noche, unos días después de reunirse con Laporta. Lo único que se lo comunica anteayer es a su agente. En el vestuario no sabían nada. Sus compañeros se enteran hoy por la filtración del club. Eso no ha gustado a Alba, quería anunciarlo él primero. Tiene preparado un vídeo para lanzarlo en sus redes sociales. Renuncia a un año de contrato. Han sido 11 temporadas y 18 títulos en el Barça. Este domingo se despide del Camp Nou. Lo hará con Busquets en el último partido en casa. Y a las 5:30 de hoy hablará de su decisión en la presentación de su campo sin igualada.
La otra noticia de la mañana es Vinicius. Después de conocerse que no ha sido sancionado por su expulsión en Valencia, Ancelotti ha decidido no convocarle para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano de hoy a las 7:30, pero no está descartado para jugar el sábado en Sevilla. Y otro jugador que ha anunciado su marcha es Asier Illarramendi, que después de 7 temporadas no seguirá en la Real Sociedad.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. 6 minuts per sobre de la una. A hores d'ara hi ha 24 graus a la ciutat de Lleida. De moment llueix el sol, però si t'has aixecat tard pel que sigui, si t'ensenyen una foto d'aquest matí amb boira a la ciutat de Lleida, no et pensis que està trucada. És que n'hi havia. N'hi havia perquè ahir vam tenir pluges ben repartides a tota la geografia lleidatana. Va haver punts on va ploure més, d'altres on va ploure menys, però almenys va ploure a pràcticament a tot arreu. On més va ploure, per exemple, doncs els 52 litres per metre quadrat a Belltall, a la Conca de Barberà, 45 a Rocallaura, que és al sud de l'Urgell. A Vallbona de les Monges en van caure 34 de litres per metre quadrat. A partir d'aquí hi ha les precipitacions més moderades. 17 a Sant Martí de Riucorb, 16 al Canós, 15 a les Borges Blanques i a Tàrrega. Vam tenir també 14 a Cervera, a Guissona, a Massoteres i a Tordera, 13 a Torà i a la Granadella, 12 al Vilosell, 10 a Lladurs, 6 i mig a Balaguer, 6 a Mollerussa, 12 a les Borges Blanques i Valdomar. A Lleida vam estar entre els 2 i mig i els 3 i mig, o sigui, al voltant dels 3 litres, si vols, depenent d'on facis la medició. 2 al Carràs i a la resta de municipis del Segrià, doncs s'hi va caure aigua, però va ser per sota dels 5 litres per metre quadrat. Per tant, això i el que ha acabat de fer, doncs, les temperatures i tot plegat, doncs ha fet que aquest matí Lleida tingués una boira que no es veia des de feia molts dies. I, de fet, recorda que el mes de maig, jo crec que la mitjana, divendres ens ho dirà, o li preguntaré a l'Armando Álvarez, però jo diria que la mitjana del mes de maig acabarà sortint possiblement inferior a la de l'abril o la del març. Que recordes que va ser un parell de mesos de temperatures molt per sobre de la mitjana del que li tocaria fer en aquells mesos. I ara estem, doncs, per sota del que tocaria el mes de maig. Per tant, la sensació de l'abril cap al maig ha sigut doncs, de baixada de temperatura, però és perquè veníem per sobre i ara anem per sota. Sembla que acabarà així el mes de maig, però vaja, anem a buscar la previsió pel que queda de dia i també de cara a demà. Ho fem des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb la Laura Vila. Laura, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dimecres tenim ruixats localment forts amb tempesta i amb avisos per calamar-se i acumulacions de fins a 20 litres en una hora. Hi ha intervals ennuvolats amb nuvolositat d'evolució diurna i les temperatures es mantenen sense canvis amb una màxima de 26 graus. A Lleida, el vent és variable, fluix i demà continuaran els ruixats localment forts i les tempestes, especialment a la tarda predominarà el cel ennuvolat i les temperatures baixaran deixant 23 graus a Lleida, 22 a la Seu d'Urgell i 18 a Viella. El vent serà variable, fluix tendint a sud i sud-est, fluix a moderat a partir del migdia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. I anem a fer una ullada a la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Al punt que arribem a la 1:10, la falta de pluja d'aigua, la sequera, digue-li com vulguis, és la gran protagonista, perquè ja saps que estem ja a campanya de la fruita, tot i que estiguem al maig i que de vegades pensem que només és el moment de collir, no, ja estem a la campanya d'aquest estiu de la fruita i està venint amb un convidat inesperat. Bé, inesperat, aviam, inesperat. Tampoc tan inesperat. Més que res perquè és que la climatologia està donant signes de que estava davallant la quantitat de precipitació des de fa molt temps. Fa 23 mesos que va començar la tendència a la baixa. Fa 23 mesos, o fa 22, no va deixar de ploure, no. Però vam començar a tenir, a veure els indicadors que estaven lleugerament ja per sota de la mitjana. I a partir d'allí, doncs, ha anat, ja saps la història, els darrers 3, 4, 5, 6 mesos han estat extremadament per sota de la mitjana de precipitacions d'aquestes èpoques. Però tot això se suma bueno, a tot el que hem estat vivint, el que et dic, pràcticament aquests darrers 2 anys. Per tant, sí, és un convidat que no volíem, el de la manca d'aigua, però inesperat, doncs d'aquella manera. D'aquella manera. De totes maneres, recorda que fa 3 anys, vull dir, l'època de la Covid, Lleida es va anomenar com el rebost de Catalunya. De fet, la província té el 59% de la superfície en rec de Catalunya, tot i que és també on s'està notant més la manca d'aigua. Fa un mes, es va arribar es va prendre la decisió històrica de tancar el canal d'Urgell. Una decisió que no havia passat mai en els seus 161 anys de història. I a partir d'allí, doncs, ja hem tingut el bany de realitat. Ja sé que la paraula potser no és la més adequada, el bany, però hem tingut el bany de realitat. Pensàvem que no passaria res, que al final a la darrera hora plouria. De fet, fins i tot persones que han de decidir als mesos de gener, febrer, et seguien parlant de tenim la confiança, esperem que acabi plovent. I clar, d'aquesta manera no es pot fer una previsió i on limitar l'impacte al màxim. No es pot. És a dir, si la teva gran eina o arma és a veure si plou, doncs no funciona. No funciona. I no ha funcionat, de fet. Estava parlant de la quantitat de litres d'aigua que han anat caient aquestes darreres hores repartides per la província de Lleida. Benvinguts siguin aquests litres. Li fan un bé enorme a la terra al moment, però el tema de l'aigua als embassaments segueix igual. De fet, ahir t'explicava que havien baixat ja del 50% de l'aigua emmagatzemada. Ni tan sols hem començat l'estiu. Estem a sota ja del 50%. Bé, fa un mes que es va tancar el canal d'Urgell, una decisió sense precedents, i arrel d'aquí ja vam veure que la realitat, o almenys sobretot els afectats, vam veure que la realitat era molt més crua i difícil de portar del que ens pensàvem. Es va crear una plataforma on hi ha doncs, multitud de persones afectades i un dels primers actes que es va decidir fer ha estat manifestar-se avui a Barcelona. De fet, la manifestació ja ha arribat a Barcelona aquest matí, ja ha estat acompanyada de centenars de pagesos afectats per aquest tancament del Canal d'Urgell i també del Segarra-Garrigues. El de fa un mes va ser el del Canal d'Urgell, però després li ha seguit l'altre. I que han estat rebuts pel president del govern, Pere Aragonès, i per la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Li han explicat les greus conseqüències de limitar l'aigua a les collites. Les collites ja les poden donar per perdudes, pràcticament. Ara falta els arbres. I canvia molt l'afectació a mig i curt termini. Perdre una collita és perdre els ingressos d'aquest any. Cert, és greu, però si els arbres queden bé i pot seguir l'any vinent, doncs endavant. Amb ajudes es pot limitar. Ara bé, si et queda afectat l'arbre, doncs s'ha acabat la història. O sigui, s'ha acabat la història pels propers 2, 3, 4 anys. I això és el que li han explicat al Pere Aragonès, president de la Generalitat, i a la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà. Veurem si s'articulen o no aquestes ajudes i veurem com d'àgils són. Mentrestant, hi ha pagesos que han decidit començar a fer pous a les seves finques per buscar aigua. Ja que l'aigua no ve a nosaltres, anem a buscar-la a nosaltres. Com ho estan fent? Doncs mira, el Marc Braquer, que és operador d'excavadores, ens explica com ho estan fent.
Pues estem fent pous per aconseguir aigua per poder regar els pagesos. Fem pous en mina per tindre suficientment aigua.
Perquè, clar, l'aigua on la troben?
L'aigua està sota la grava, bàsicament. Se baixa fins al nivell de la grava i llavors se fiquen els tubos per tindre capacitat d'aigua.
L'Albert Jovells és un pagès de Golmés i diu que farà dos pous a la seva finca perquè, a més, per sort, han trobat aigua, que això no sempre és tan comú.
Bueno, no, que en farem dos, amb el Marc. N'hi farem dos d'aquesta manera. Ficarem el tubo pare i la sanca de 30 metres per trobar aigua. Per sort n'hem trobat, perquè si no salvarem a cosetge. Van tancar el canal a finals d'abril, no saben quan ens tornaran a donar un torn als arbres, i bueno, com podeu veure, si no aquesta fruita, això ho tindrem de llançar tot. I ens gastarem un dineral aquí, però bueno, hem estat de sort, que hem trobat aigua, i bueno, d'una manera o altra ho tenim de salvar.
De fet, aquest és l'altre problema. Qui ho ha de pagar això? De moment, l'Albert diu que ho paguen ells.
Sí, sí, tot això de moment va a costos del pagès. Que hi haurà subvencions pel dia demà a ficar el goter o no ficar el goter, això ja ho anirem veient. Però de moment això va amb costos del propietari, bueno, del propietari, de l'arrendatari de la finca, que sóc jo.
Però és que aquests pous són necessaris per intentar salvar la collita.
Doncs amb aquest pou, si tot va bé i trobem l'aigua que hem trobat aquí a 30 metres de mina, doncs jo crec que podré bombar cada 12 o 13 dies i arribarem a salvar la collita. Arribarem a salvar la collita, crec. Ara tot veurem, quan estarà acabat, ja en parlarem. Però ara, bueno, se veu bé, de moment. Veu que hi ha aigua i almenys no ho donem tot a perdre.
Arribar a salvar la collita, aquest és l'objectiu. Aquest seria ideal, i després, evidentment, que els arbres no quedin afectats. Estem en campanya electoral. Avui ha estat amb nosaltres Toni Postius, de Junts. Demà estarà amb nosaltres Fèlix Larrosa, del PSC, i divendres Miquel Puello, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Entre d'altres coses, un dels temes que es parla és el tema del comerç. Els partits amb representació a la Paeria de Lleida, que es presenten a aquestes eleccions, coincideixen que fan falta polítiques encaminades a fomentar i apuntalar el comerç local de la ciutat, així com a revitalitzar les seves principals zones comercials, com l'Eix o la Zona Alta, i també Rambla de Ferran. En canvi, aquesta aposta unànime pel comerç de proximitat xoca amb les discrepàncies al voltant del model de grans superfícies comercials, que és el que hem estat veient i escoltant aquests darrers 4 anys. El Pla de l'Estació és la proposta que genera més consens entre els candidats, mentre que el complex de Torresalses aixeca més contrast d'opinions. De fet, aquest darrer projecte està als tribunals per la querella dels seus promotors, contrapart de l'equip de govern per presumpta prevaricació. I el Servei d'Atenció Psicològica de la Universitat de Lleida va atendre 155 alumnes durant el curs 2021-2022, 100 més que els 55 que va atendre el curs anterior, el 2020-2021. Això suposa haver gairebé triplicat en dos anys el nombre d'estudiants que van acudir a aquest servei de la Universitat de Lleida, que va ser creat l'any 2004 per proporcionar suport psicològic o emocional professional a l'alumnat. Ho ha explicat la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació de la UDL, Núria Camps, durant la presentació de la campanya per trencar estigmes en l'àmbit de la salut mental dels joves. Porta per títol En parlem. L'impulsen 9 entitats lleidatanes, on hi col·laboren 14 més, entre elles la Universitat de Lleida. Vinga, que nosaltres el que fem és parlar tot seguit de noves tecnologies. Ja saps, Jaume Sitjà i David Casero.
COPE Lleida. Estàs informat.
Pero cómo brilla y qué fuerza que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Esta semana, la España vaciada.
A mí me educaron y me formaron para que saliese del medio rural.
Son pueblos que llevan 50 años muriéndose y siguen muriéndose.
El viernes a las 9 y media de la noche, en 13.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja parlem de noves tecnologies, ho fem a l'InfoCope Lleida, ens trobes a internet, a infocopelleida.com, també ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que et permet doncs, escoltar-nos quan vulguis, les vegades que vulguis i el programa que vulguis. Escolta, que fa un mes veu dir, busques el podcast i allí ens pots escoltar. Bé, sempre ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Muy buenas tardes, chicos, què tal?
Doncs apa, Jaume, aviam, guió, que el David has aplicat i se l'ha mirat i jo l'estic fullejant ara.
L'estàs fullejant, ostres.
Imagina't tu.
Ostres. Pues vinga, va, setmana marcada pels canvis que tindrem en aquest futur, no? Pues un futur que expliquem aquí els canvis i en el futur passen, no? Ja que dia a dia anem explicant com canvia o com canviarà el món. I un exemple clar ho podem veure ara en els següents titulars que tenim preparats. Apple firma un acord històric amb Broadcom per fabricar els seus propis xips 5G pel iPhone. O sigui que aquí pot haver un abans i un després, perquè ja ho va bé amb els Mac, i ara amb els iPhone també pot passar. Vull dir, parlarem a la tertúlia. Microsoft porta la IA al PC i de retruc vol assustar a Google i a Chrome. O sigui que la falca de IA a cada programa doncs sí, també sí. Està inclosa, no?
La de seguretat i la de IA.
I WhatsApp, un clàssic, no? Fa un canvi important on podrem modificar els missatges que han enviat. Que hem enviat nosaltres, eh? Vull dir que saps aquella vegada, ara el podíem borrar? Doncs ara el podrem modificar i no caldrà borrar-lo. I Espanya vol impedir les comunicacions xifrades. Punt a punt, end to end.
Que som l'únic país del món.
No sé, ho vol impedir. Vull dir, al final...
O sigui, tothom fent avanços per poder xifrar les comunicacions.
No sé si és l'únic o n'hi ha uns quants, també, que aquí darrere. Però si queda temps, també en tindrem més de cosetes a explicar, però ja no les vull comentar, perquè després sempre posem la mel als llavis i no les podem comentar. Doncs vinga, va, que aquesta setmana en l'apartat de concepte bàsic tecnològic voldria parlar del avatar. i no és cinema, i no vull parlar de cinema, vale? Que són els avatars digitals.
Mitjo azul, jo, aquí, totes coses azules.
Estem aquí al programa Friki, pues, avatars digitals. Vale? Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia que fem després. I per començar, un moment pel record, on en David ens explica l'efemèride d'avui. Fins en quin punt o fins en quin any ens portes avui, David?
Pues mirar, nos vamos a ir a tal día como hoy del año 1973. Imaginaros un mundo sin smartphones, sin mensajes de texto, ni aplicaciones móviles. Bueno, pues hace casi medio siglo que la compañía Motorola dio un gran salto tecnológico al presentar el Motorola DynaTAC 8000X, el primer teléfono móvil comercialmente disponible. Un dispositivo que, aunque grande y con una maleta de 7 kilos y medio, ultraligera, pesada en comparación con los teléfonos actuales, marcó el comienzo de una revolución que ha transformado nuestras vidas a día de hoy, ¿no? Con su lanzamiento y la idea de estar conectado en cualquier momento y en cualquier sitio, bueno, pues al final se ha convertido en una realidad, ¿no? Del 73 hasta ahora, bueno, pues bueno, son 50 años. Son 50 años.
¿Cómo era un ordenador al 73 y cómo es hoy en día?
Correcto. Correcto, sí, sí. Pero escuchar que ya hace 50 años hacía muchas cositas, ¿eh? No solo permitía poder llamar por teléfono, sino que también demostró que la comunicación inalámbrica era viable.
Se va a anar la lluna y todo.
Sí, sí, por supuesto. Y, ojo.
Fa més de 50 años.
No, con una antena extensible que te hacía tener mejor cobertura. Si había algún ruido o algún corte, levantabas la antena y así levantando la antena tenías más. Y ojo, que podías almacenar hasta 30 números de teléfono.
¡Ostras!
Una agenda con 30 números de teléfono. Daros cuenta que ya el primer teléfono móvil, bueno, pues ya nació con unas grandes características. Pero bueno, ¿quién hubiera pensado que aquel primer teléfono móvil allanaría el camino para los dispositivos ultra delgados y repletos de funciones que llevamos en nuestros bolsillos hoy en día?
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1973. I m'ha agradat això d'estirar l'antena. M'ha agradat perquè...
Perquè t'has vist, no? T'has vist,
sí, m'he vist, m'he transportat al meu temps quan escoltava la ràdio amb un transistor analògic. Teníem d'estirar l'antena per...
El meu primer mòbil tenia una antena, sí, sí, que sortia un dit, però la podies estirar si volies també.
I el mío, el microtac, i tiraves del de motor...
I canviava la història.
Doncs lo que fa una miqueta d'antena. Avui en dia, amb els smartphones i tot per internet, hi ha l'antena i la qualitat...
Bueno, encara hi ha llocs que la cobertura no és massa bona, també et dic...
Sí, però vull dir, hi ha un percentatge gran, sí, de la població que aquest tema ja el tenim una miqueta en un cantó oblidat, no? Doncs vinga, va, ens han viatjat fins l'any 1973 amb tot un referent històric com l'efemèride. I ara toca anar fent culturilla. Ara toquen...
Conceptes bàsics.
I avui, en el concepte bàsic, és què és un avatar digital?
Bueno, pues básicamente un dibujito nuestro. Es decir, estos avatares que nos da WhatsApp la posibilidad a través de Facebook de crear nuestro propio avatar, nuestro propio dibujito, que puede ser bidimensional, plano, un dibujo, o incluso tridimensional, ¿no? Que se pueda dar la vuelta. Sí. Hay muchos que se mueven. Con las nuevas cámaras, además, frontales, incluso podemos hacer que nuestro avatar hable como hablamos nosotros, ¿no? Yo entraría ya en el mundo en el que, bueno, pues los avatares es como todo internet. Te puedes pintar como eres, es decir, yo me puedo hacer un avatar tal y como soy, alto, rubio, ojos azules, pelo largo, o me puedo hacer al contrario, me puedo hacer bajito, calvo, moreno y con los ojos marrones. Pero cuando buscas la realidad y buscas hacerte a ti mismo, bueno, pues hay muchas carencias, ya que cada vez estos avatares van teniendo mucho más que pegar, pero al final es como el juego del Mr. Potato.
Sí, sí, igual.
Es decir, tengo bigotes, tengo ojos, sí, tengo, sí, pieles, sí, tengo caras, tengo tipos de mentones, ¿no? Diferentes. Y todo esto cada vez, bueno, pues va avanzando un poco más. Yo con esto del avatar solo tengo que hacer una reivindicación. Y es que toda la gente como yo, así de medio pelo, es decir, calvos, pero con algo de pelo todavía arriba, tipo Homer Simpson, no existe todavía ese tipo de pelo en los avatares. Es decir, o me tengo que poner con unas entradas gigantescas, que no es verdad, porque las entradas ya salen, ¿vale? Ni tengo que poner esta parte de que soy calvo entero. Es decir, al final, si quiero un avatar con mi mismo. Me tengo que rapar la cabeza.
Doncs ahir ho vaig trobar en falta, això, també. Jo me vaig fer el meu avatar.
¿Ves?
Però saps on me'l vaig fer, amb quina aplicació?
Dime.
Amb Teams. Ara ja pots fer l'avatar també en Teams, perquè quan faiguis aquestes presentacions i tal, tu pots fer també el teu avatar allí. Vull dir, són aplicacions que cada dia es van actualitzant.
Exacto.
I és una opció més. I clar, vaig buscar una miqueta el que dius tu, no?, en el cabell. I allí...
Segueixo dient que hauria d'haver un servei extern on te fas l'avatar i serveixi a tot arreu, que ja hi és.
Ja lo sé, ja lo sé.
Hi ha moltes aplicacions.
Ja lo sé, lo que pasa es que, bueno, recuperan muchos datos. Al final, bueno, el tema es que el avatar lo que quiere dar, y ahora ya quitándonos de bromas de sernos más o no, ¿vale? Al final el avatar lo que quiere conseguir es que en todo este tipo de comunicaciones y todo este tipo de videoconferencias o expresiones y demás, bueno, pues personalizarlas a que sea un poco más visible, ¿no?
Un poco más
que
humano.
Un poco, sí, un poquito más de cara a cara, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues que con esto es un avance más a que no hace falta que nos escaneen el cuerpo para estar virtualmente en un sitio, sino que a través de crear nuestros avatares desde los juegos, el WhatsApp, redes sociales o... comunicaciones, bueno, pues podamos hacer videoconferencias con nuestra propia imagen.
Doncs ja ho escolteu, que si és dimecres al migdia i estem aquí a Cope Lleida, ara el que surt en antena és un tema molt friki-friki i per això estem aquí a Cope Lleida. Ara comença...
La tertúlia fric.
I comencem a la tertúlia amb aquesta notícia que d'aquí poc pues canviaran els iPhones, perquè ja Apple ha signat aquest acord amb el Broadcom per fabricar els seus propis xips 5G. Bueno, podem dir que l'èxit que ha tingut el xip amb els Mac, doncs suposo que deu buscar el mateix ara amb els iPhones.
Sí, bueno, ya hace días que están fabricando y que fabrican sus propios chipsets para iPhone, ahora ya con los ordenadores y demás, pero sí que es cierto, bueno, pues que ya no quieren depender incluso de componentes o de ciertos fabricantes para realizar sus propios chipsets. Con lo cual, bueno, pues ya que hizo lo propio con los chips del Mac y demás, pues ahora va a por todos los de los móviles. La verdad que se juntan varias cosas, ¿no? Lo primero, ya que hemos visto con los M1, es que se fabrica mucho más en la India y han perdido ya esa gran dependencia con Taiwán y con China, que bueno, que al final, desde el COVID y con ciertas tensiones económicas y de restricciones, pues han tenido que ir derivando o han derivado fabricación para fabricar además sus propios chipsets. Y con esto es lo mismo, es decir, es primero no depender de ningún fabricante,
diversificar esta fabricación y lo segundo, a diferentes países per garantir esta producción.
Exacto. Además, según dicen ciertos rumores por ahí, bueno, pues quieren depender menos de China para intentar frenar un poquito más esos escapes de información sobre lo que están trabajando, ¿vale? Y que en la India, según parece, pues es más fácil
está
tener...
Más controlado.
Tener, o sea, o és més fàcil controlar el silenci.
Sí, la Índia és Xina fa 20 anys. Ben aviat ens sortirà una altra notícia, ben aviat, no sé si qüestió de setmanes, mesos o pocs anys, en el que estan sondejant Apple fabricar-se ells mateixos les pantalles.
Bueno, també. Suposo que aquest deu ser l'altre pas.
Sí, es decir, ahora el chipset que nos vamos precisamente porque el chip de memoria ya lo fabrica Apple, es decir, ya es diseño 100% de Apple y tal. Ahora estamos hablando de Broadcom, es el chip de 5G, ¿vale? El que da 5G y da todas las bandas. Que realmente este chip lo que quieren es integrarlo dentro del propio chip que tienen, ¿vale? Y con esto liberar espacio y además, bueno, pues tener un poquito más de gestión y control sobre el tema de las bandas y las redes, ¿no? Como digo, és dependència al final de ciertos chipsets de terceros.
Al final és l'objectiu és treure-li més rendiment a l'aparell, no?
Por supuesto, y además que, bueno, traerle más rendimiento, pues mirar, están siguiendo un poco el tema del mundo de la automoción, donde hay 8 fabricantes y hay 24 marcas, ¿no? Uh-huh. Y siempre hemos oído esto de ¿qué coche llevas? Es un motor Renault, y el otro, esto es un motor no sé qué, y esto es un motor Citroën. Es decir, ¿no? Bueno, pues al final es esto, si yo me hago mis propios motores, luego puedo diversificar incluso muchísimo más en gama, y ojo, puedo rentabilizar muchísimo más la fabricación de todos estos chipsets.
Venga, va, som-hi. Anem a la falqueta de la intel·ligència artificial, de la IA, perquè doncs ha vingut per quedar-se, i ara Microsoft la porta al seu PC. Vale, o sigui que cada player també és qui jugui les seves cartes.
Another one, es decir, otra vez.
Bueno, sí, una altra vegada.
La incluye otra vez.
Microsoft té la carta de que el no sé quant per cent, però un molt elevat d'ordinador personal que hi ha al món, té instal·lat un Windows. I si... Aviam, nosaltres perquè som com som, dic nosaltres tres, però bueno, la major part de la societat...
L'havia portat a l'Office, l'havia portat a l'Office. Ja ara la porta al Windows.
Però per això et dic, nosaltres perquè som com som, però la major part de la societat, és a dir, no em vinguis amb històries d'instal·la't, prova, fases betes... No, ho tens al sistema operatiu? Doncs ho faig anar.
Correcte.
I aquesta jo crec que és... una posició de domini que té Microsoft avui en día.
Bueno, así. A ver, ha habido su presentación de prensa. Estos días tenemos precisamente...
O la suite ofimática, como del Jaume, que es la más usada.
Exacto, el tal y lo que puede generar la AI. Mirar, al final la noticia es, señores, han presentado Windows 11, que es la leche, ya la inteligencia artificial va incluido dentro del mismo Windows. ¿Esto qué significa? Uno, Cortana muere. Adiós, Cortana. ¿Vale? Es decir, este asistente, adiós, adiós, porque ya está aquí la inteligencia artificial, ¿vale? Que esta inteligencia artificial se supone que tiene que ser una ayuda, pero no tiene que ser intrusiva en tu día a día con Windows 11. Cosa que veremos a ver cómo realmente es de intrusiva o no. ¿O no os acordáis de Clippy? ¿Os acordáis de Clippy?
Sí, hostia, sí.
El odio, hostia, sí. Esa me ha gustado, ¿vale? Nuestro amigo Clippy, ese clip que salía en el Office cuando nos lo pusieron para ayudarnos, ¿no? Cada vez que abrías un documento de Word o de Excel o tal, que tuvieras que cerrar el Clippy y es déjame en paz, porque encima iba más lento, ¿vale?
Que el problema era que...
¿Sí o no?
El problema vale. Era que... Sí,
bueno,
sí.
Pues venga, pues está claro que todo lo que pueden generar los chatbots... mezclados con la inteligencia artificial hacen que un servicio como Cortana, que casi no lo usa nadie, ¿vale? Porque no nos da nada más, ¿vale? Pues que lo introduzca la inteligencia artificial. Veremos a ver, porque todavía el uso o los usos son muy diferentes de los que se está dando y se está integrando poco a poco en la vida, en nuestra vida, esto de la inteligencia artificial usado en un ordenador, como hoy lo conocemos como ChatGPT.
Sí, es que
los más jóvenes es donde están introduciéndolo un poquito más para ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, bueno...
Aquí la vol introduir també al seu navegador a Edge i després al seu buscador.
Como final, el tema es que la inteligencia artificial la van a incluir y le tienen que dar algo gordo porque aparte de haber tenido 30.000 despidos en los últimos meses, Microsoft han invertido en la IA 11.000 millones de dólares. Con lo cual, aquí la tenemos, señores. La tenemos que utilizar sí o no, porque 11.000 millones de dólares, pues a lo mejor es mucho dinero para invertir mientras que estoy despidiendo a 30.000 empleados.
Venga, va. El que sí que tenim és que és una app que fa dies que està a les nostres vides i no podem parar de viure i no podem estar sense ella, no? Que és el WhatsApp. Doncs ja podem editar aquests missatges que a vegades hem enviat i dius, ostres, m'haig equivocat o a més de dir això volia dir allò o altre. Doncs què t'hem de fer fins ara? Borrar-lo, perquè ara podíem borrar-lo últimament, però ara ja podem modificar o corregir.
Bueno, normalmente cuando hay palabras cambiadas, luego recibes automáticamente un mensaje de ¡ostras! El corrector, perdona, quería decir esto. Sí. Normalmente, yo a todo el mundo le digo, tío, lee más, aprende a escribir bien y quita el corrector, ¿sabes? Olvídate del rollo, porque además luego quieres poner una palabra en inglés y no puedes, o en catalán, y luego quieres escribir una en castellano o al contrario y no...
Doncs venga, perquè ara podrem corregir aquests missatges, ¿no?
Efectivamente. Es decir, si cambias de opinión en los 15 minutos siguientes o quieres corregirlo, tienes 15 minutos para editarlo y para poder...
Temps suficient, no?
Jo crec que en 15 minuts, vamos.
Bueno, a vegades quan l'envies, llavors lo llegeixes i dius, ostres, això ho he fet malament, o he posat una lletra per una altra, venga, va, lo corregeixo, no?
Exacto. Así no tienes que escribir el mensaje de...
Perdona, m'he equivocado, perdona el teclado.
Uy, esa me ha sonado. Perdona, me he equivocado, no lo volveré a hacer. Ese no lo envío por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp envió la foto de, ¿no? Allí en África, ¿no? Bueno, pues es editar un mensaje después de enviarlo, la edición ya está aquí, hay que ir actualizando, ya llega, y bueno, pues está bien para poder corregir errores, sea de lo que sea.
I aquesta privacitat que vam tenir, perquè la vam demanar perquè xifressin les converses, perquè ningú les pogués llegir o es posés al mig...
Pues aquí està el problema.
Doncs
que ara, ningú les pogués llegir.
Doncs ara sembla que Espanya, que això d'aquí, diu, escolta, vull prohibir perquè jo em vull posar aquí al mig, a veure què dieu.
Mm-hmm. Clar, però això és la lluita
el Big Brother,
indefinida. El Big Brother, claro. És a dir, no, us deixo lliures, els governs, però vull saber què feu. Ja està. És la lluita entre la privacitat o el control.
Perquè després també... Aquí hi ha un altre tema. Us en recordeu el que surt a les pel·lícules, que deu ser veritat, eh? Va ser allò, no, és que fem una ordre d'un jutge perquè punxi aquest telèfon i així puguem escoltar el que diuen aquestes converses. Això hi és, no? Clar, amb el WhatsApp s'està xifrada extrem a extrem, no la pots punxar, no pots escoltar, perquè ara les comunicacions, moltes van per aquí.
Yo, perdonadme, pero todas estas noticias, caldo de cultivo para más hackers, a los cuales animo a todos, a que hay ciertas cosas que no tienen sentido. Es decir, no tiene sentido una parte de comunicación y libertad con una parte de prohibiciones. Están bien las reglas del juego, hay que marcar unas reglas del juego. Nadie puede sobrepasar estas reglas del juego, pero sí hay una cosa que está clara, y es que hay que aliarse. Las prohibiciones en un mundo como Internet, el cual es 100% hackeable, no están bien. Hay que entenderse. Creo que nos puede hacer más personas oye, ¿por qué esto ciertos políticos mundiales no lo hablan? Oye, ¿no piensan esto de forma lógica? Pues utilicemos esa forma lógica de poder colaborar y poder poner reglas. Pero prohibiciones de no tienen ningún sentido. Creo que son noticias totalmente sensacionalistas, es que son caldo de cultivo para mayor hackeo y desconfianza.
Uh-huh. Pues, a Internet posar portes al camp és una mica totalment il·lògic, no?
És difícil, és molt complicat. Molt bé, doncs, apa, que hem parlat de noves tecnologies, ja ho veieu, que això avança cada dia. D'aquí dues setmanes, per cert, tindrem l'event d'Apple, que ja han enviat les invitacions.
Dia 5,
dilluns, i nosaltres aquí, doncs, dimecres...
Us ho expliquem.
Desgranarem tot el que puguem, a veure què hi ha o
però
què no hi ha.
Jo
he deixat de mirar, hi ha rumors i històries, passo d'aquestes webs, o sigui, no, ja ho veuré el dia 5.
Bueno, per
el
això avui...
I punt.
Per això avui hem explicat notícies confirmades.
Clar. David Casero, com sempre, un plaer.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Al caer la tarde, Expósito.
En la frontera entre Rumanía y Ucrania. Tenéis bebida caliente, tenéis agua, estoy viendo hasta leche para los niños.
Sí.
Cuando la gente va llegando, le podemos ofrecer agua, café.
Por este punto fronterizo, huyó de su patria hace 5 días Lisa. Te vas a emocionar como yo me he emocionado con ella.
Me llamo Lisa, tengo 13 años y vengo de Jersón, en la región de Oblast.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs 25 graus tenim ja a la ciutat de Lleida, llueix el sol, ens falten 18 minuts per arribar a les 2 de la tarda, recorda que ja estem a la meitat de la setmana, avui 24 de maig, acabant el mes de maig, meteorològicament parlant d'una manera molt atípica. Jo sé que ho he explicat 3 vegades avui, però aquest matí teníem boira, i és estranyíssim això, després d'haver passat per un març i un abril que han sigut quasi bé, no sé si pràcticament o si no el mes, el primer, el segon o el tercer més càlids dels seus mesos dels darrers 80 anys. En fi, amb veu de dona, directes cap a les 2, ben acompanyats, com sempre. Avui està amb nosaltres la Roser Chandri. Roser, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Què tal?
Has vist la boira aquest matí?
I tant, i sorprenent, com tu dius, eh? És que ha sigut... Bueno, dic, però com pot ser que el dia 24 de maig tinguem la boira com el desembre?
Déu-n'hi-do, eh?
I ara al migdia calor.
Sí, clar. Aviam, és que el sol segueix sent...
com diu l'Armando, de juliol, és sol de juliol. Per tant, aviam, el sol és el que té, la força és la que té. Ara, si jo aquest matí quan he obert la persiana ho he hagut de mirar dues vegades, dic, a veure, o jo tinc els ulls que no... allò que no, encara els tinc entaranyinats o què passa, no, no.
Sí, sí, no era la son.
Bueno, no, mira, ara em diu l'Armando, que està sempre escoltant. El mes de març i abril van ser els més càlids, els segons més càlids de la seva, bueno, dels seus mesos dels darrers 82 anys.
Buf.
I ara el maig, que sí que és veritat que vam començar potents, però acabarem com un de, per sota de la mitjana que li tocaria. Déu-n'hi-do, el tema de la meteorologia és... És tremendo, el que està passant. No tenim cap mena de control,
Fortíssim. Jo crec que ara tothom està traient la rebequeta que havia d'haver tret al mes de març i l'hem de treure al mes de maig. O sigui que realment jo penso que desconcerta i descol·loca, no? Perquè sí. Dius, bueno, algo està passant i afecta moltíssim, jo penso, amb el dia a dia de tothom, no? Perquè està tot com remogut.
Sí, està estranyíssim. I la gent que ho hem estat explicant avui tot el dia, la gent que es guanya la vida a la terra i que depenen de l'aigua, al final allò de l'aigua és vida, ho acabarem aprenent, però per les dolentes, doncs estan patint moltíssim. Bé, Roser Xandri, la setmana passada va tenir lloc una de les primeres i grans propostes d'App Lleida, de l'Associació Professional d'Empresàries, Directives, emprenedores, de dones, que estan al peu del canó de tota la província de Lleida, des del Pirineu fins a la Plana. Va tenir lloc un event que potser és únic a les terres de Lleida i que el veu fer vosaltres, Divergents, amb convidades il·lustres i bueno, que va tenir lloc a la Llotja el passat dia 18 de maig, que va ser un dijous, i al qual, Roser, jo ja m'he informat, ja sé que hi vas assistir.
Sí, sí, bueno, de fet era una aposta molt arriscada que vam prendre la decisió des de la Junta Directiva d'App Lleida. De fet, hi vam estar treballant, jo quasi diria, des de la tardor de l'any passat.
Imagina't si ve de lluny, això. És que aquestes coses lluny, la gent no ha de lluny. Saber. Sí. Això no es prepara en una setmana.
No és pim-pam, eh? No és pim-pam, perquè a més, totes les persones que vam apostar perquè vinguessin tenen unes agendes complicadíssimes.
Aquesta és l'altra.
Aleshores, aquest era el gran repte, no? Poder portar la gent que nosaltres volíem que hi sigués, i clar, treballar tot aquest tema agenda, no? Aleshores, tal com dius tu, doncs cal temps i bueno, tant per buscar aquestes persones com també per buscar l'espai adequat i després també tot el tema difusió. I realment dir-te que estem absolutament satisfetes del resultat, tot i que també cal dir que al principi ens va costar una mica, doncs, les inscripcions, perquè clar, suposo que és un tema que Divergents és un títol que, tot i que suggereix, doncs potser molta gent encara no ha entrat en aquest tema, no? I realment és cap on va una mica tota la societat en general i des d'Europa ja fa temps que s'està fent, no? O sigui, la diversitat, el tema de la diversitat.
Clar, la diversitat a l'empresa, al món de l'empresa. Al final, n'hem parlat aquí la setmana passada amb la Laura Rabés, I ella deia que aviam, o puges al carro, parlo a nivell empresarial, o et quedaràs molt enrere. És que tot és molt ràpid.
És que és evident. A veure, cada vegada més la gent es mou. Cada vegada més aquesta diversitat és present a la nostra societat, o sigui, diversitat amb el sentit, doncs, de que estan convivint al mateix moment una persona de Lleida, una persona de la Índia o una persona de, diguéssim, àrab, no? I després també amb el sentit de la diversitat des del punt de vista que cada vegada més s'incorporen al món empresarial totes aquestes persones que poden sofrir algun tipus de disminució, no?
Clar.
I sobretot va ser maquíssim que, per exemple, el Josep Maria Batalla, que és el creador de la Casa de Carlota, va explicar unes anècdotes meravelloses de que tot el seu, o part del seu personal més creatiu, doncs són gent amb síndrome de Down, no? Aleshores, doncs jo penso que aquest divergents o aquesta diversitat és que és bàsic, que cada vegada les empreses ho vagin implementant més als seus negocis, no? Perquè és que, tal com deies tu, Ricard, la societat va cap aquí.
Clar. Escolta, què et va sorprendre més de la tarda?
Home, per començar, doncs bé, tenim una Eva Díaz, que en aquest mateix moment és una de les dones...
La coneixies?
No. No, t'haig de dir que no, n'havia sentit a parlar moltíssim, la segueixo a LinkedIn, segueixo la seva aposta, segueixo la seva trajectòria i realment és impressionant, no?, com aquesta dona ha sapigut, primer des de la seva vessant com a home i després des de la seva vessant com a dona, doncs posicionar-se en el món empresarial i, ja et dic, i arribar a ser una de les dones amb més influència dins de la revista Forbes, no?
Sí.
I va ser tan interessant explicar una mica tota aquesta trajectòria, tot aquest canvi, el com començar de nou, i va parlar d'una emoció com és la por, no? Uh-huh. Com és la por, que és bona fins a cert nivell, no? Aleshores, és que, clar, quan una persona es despulla d'aquesta manera i explica tota aquesta experiència i expertesa, doncs bé, a mi m'admira, no?, aquesta capacitat també de comunicar, no?, a partir d'aquesta sinceritat. Vull dir que penso que ningú es va quedar indiferent amb tots quatre, eh? Mm-hmm. Perquè l'Helena Marcos va estar meravellosa, el Josep Maria Batalla de la Casa de Carlota i l'Alfons Cornella, no?, que és una de les persones més avançades també en l'àmbit del metavers, no? Llavors, clar, és que dins d'aquests quatre perfils tan diferents es va establir una comunicació i un diàleg brutal. Idees, ostres, què més em poden aportar? Doncs cada ponent que intervenia doncs tenia molt més a aportar. Mm-hmm. Per tant, jo penso que la gent quan sortia és que penso que utilitzaria fins i tot la paraula al·lucinava, no?, amb tot el que es va dir allà i es va explicar allà. I a més, trencant tabús, trencant estereotips. I bé, en aquest sentit, ser una miqueta avançades en tocar un tema com aquest, com a Lleida, penso que ens satisfà moltíssim.
Això és el que estic pensant. El que ens ha passat moltes vegades, els divendres tenim una tertúlia de l'Espai Groc on parlem de propostes de, bueno, de música, d'arts escèniques, etc etc. I les prescriptores que venen, pues, són la directora del Caixa Fòrum, de l'Auditori o de la Biblioteca Pública de Lleida. I alguna vegada que la Puri Terrado o la Roser Gord de l'Auditori Municipal Enric Granados et diuen, escolta, tot el que programem és bo, però mira, aquest espectacle no te'l perdis. Aquest no te'l perdis perquè, escolta, la persona que ve, la violinista que ve, la pianista que ve, doncs és excepcional, no? Pel que sigui. No t'ho perdis. I t'ho diuen, i passa el concert, i llavors la gent que hi ha anat en fa difusió, un cop ha passat, no? I la gent que no hi ha anat, però que sí que sabia que hi era, però que al final, per mandra o pel que sigui, no va decidir anar-hi, diuen, ai, hòstia, veus, si ho hagués sapigut, si m'hagués animat. Doncs amb Divergents em dona la sensació que us ha passat una cosa similar. És a dir, vosaltres ho heu explicat per activa i per passiva. Aquí en veu de dona també. Escolta, això no t'ho perdis, que no t'ho perdis, vull dir que en trauràs molt. I em dona la sensació que al final és el que dius tu. Aviam, sí que havia el concepte aquest de que, escolta, pot estar bé, bueno, però... I ara quan la gent que hi ha anat ho va explicant, dius, caram, perquè jo t'escolto tu i dic... Jo no hi vaig anar per problema d'agenda, però ara t'escolto tu i dic, ostres, a veure, no sé, potser m'hagués pogut moure una reunió o alguna història, no? Són d'aquestes històries que s'hi ha d'anar. Que s'hi ha d'anar.
Doncs sí, totalment d'acord. I és més, això que tu dius, no?, els inputs que hem tingut després de gent que ha dit, ostres, no hi vaig ser el que tu deies, no? I m'hauria encantat de ser-hi perquè m'han dit que va ser genial, no? Disruptiu, no?, aquesta paraula que ara ha trencador, no? I penso que cada vegada calen més les coses trencadores, trencar estereotips... I tractar tots aquests temes que penso que han d'anar molt més enllà d'aquesta societat i que, tal com deies tu abans, Ricard, és el futur.
Sí, sí.
És que, clar,
o mig present ja, eh? O sigui, és un futur, però molt curt termini, per desgràcia.
Tens raó, és que és present, ja, és que és present.
Bueno, d'aquí uns anys en parlarem, no, en parlem demà, no passat demà. En fi, divergents, de singulars a imprescindibles. Això ja ha passat, va passar la setmana passada. Tot i això, us recomano que estigueu a la web d'App Lleida, a la web applleida.cat, que allí aniran apareixent doncs, novetats i coses que tenen preparades.
En preparem un altre de potent, En preparem un altre de potent pel mes de juliol amb l'Alfons Cornella, que es diu Radical. I és absolutament trencador, també. És una persona que, d'alguna manera, és com si ho desmuntés tot i ho tornés a muntar, no? I et posa en un supòsit de futur que, d'alguna manera, també sorprèn, no? Per això es diu Radical.
Doncs mira.
Serà fet algun ja a Barcelona i ha sigut un exitàs. Per tant, jo ja faig aquesta miqueta d'avançadeta
sí.
que...
Escolta, a la web encara no surt, però comenceu a recordar-vos juliol, App Lleida,
applleida.com.
I a la que surti, doncs aquesta ja no us la perdeu.
I abans tenim el sopar solidari que fem cada any, que aquest any serà en benefici de l'Associació contra el Càncer, que encara volem millorar l'èxit de l'any passat, que va ser en benefici de l'Associació Aremi, que vam aconseguir 170 persones al sopar.
Estic veient una foto.
Vam recaptar, però més diners que mai, i enguany encara volem ser com a més potents, aconseguir més gent i aconseguir més recaptació per l'Associació contra el Càncer. Precisament aquest matí hem tingut una reunió amb la Eva Figuera, que és la responsable, i penso que també portarem novetats que agradaran moltíssim.
Molt bé. Doncs aquí queda tot això. Ara estem parlant amb la Roser Chandri. La Roser ja sabeu que és la persona encarregada, o qui ara darrere, de la Galeria Espai Cavallers, que ho tenim al carrer Cavallers 31-33 a Lleida, que ja ens explica, bueno, ja ens ha explicat, ja ens ha dit sempre que bé que tenim les portes obertes, que hi hem d'anar cada... De tant en quant, perquè les exposicions van canviant i veurem doncs, coses diferents. Però avui ens porta aquí, home, no sé si una primícia, perquè ja en parla molta gent, però sí que una bona notícia, Roser, que properament tindràs una exposició d'una persona molt coneguda, però no és coneguda pel món de l'art. Aquí
tindràs.
Totalment,
totalment. De fet, jo quan he començat a explicar aquesta exposició tothom m'ha dit, però què pinta? Jo dic, sí, fa molt de temps, el que passa que potser tampoc ho he ensenyat massa, no? I, bueno, realment supercontenta d'ensenyar tots els treballs i els últims treballs de l'Andreu Buenafuente.
Andreu Buenafuente,
sí,
eh?
Sí, poca broma,
perquè... Jo sabia què pintava perquè vaig veure un reportatge de la seva vida i que li van fer allò, pues, allò que et segueix una càmera durant un parell de dies i a la seva dona, i vaig veure què pintava. I que té un estudi a casa i que anava fent històries. El que no tenia tan clar és que acabés ensenyant al públic. És molt valent, això, eh? Aviam.
De fet, ell ho diu, no?, que va començar una mica perquè per ell li era un divertimento i li servia moltíssim per treure tot aquest interior que tenim tots, no? El fet de pintar amb ell li servia molt com a persona, no?, i per explicar coses. I al moment que la gent li va començar a dir, ostres, va, fes un passet més, treballa més i comença-ho a ensenyar, perquè és que és superinteressant allò, això que estàs fent, Andreu, perquè, bueno, haig de dir que la seva obra és vitalitat pura, és color, és explosió, jo diria que és com l'Andreu, no? O sigui, d'alguna manera, a mi m'agrada molt de dir que els artistes tot el que fan és una mica la seva ànima. I en aquest cas jo penso que t'ha dit, perquè és que és un esclat d'efervescència i... I bé...
Quan ho tindrem, això, a veure?
Doncs bé, ell inaugurem aquest divendres demà
passat. Aquest divendres?
Sí, ja està quasi tot muntat.
Quants dies estarà?
Un mes.
Un mes.
Sí, inaugurem aquest divendres, dia 26, a les 19:30. A més, tindrem uns bons vins, tindrem un pastís que una noia haurà treballat expressament pensant en l'obra de l'Andreu, o sigui que serà també tot color i tot, i bé... Una mica, doncs, crec que serà un èxit de gent. Està trucant moltíssima gent amb ganes de venir, amb ganes de ser-hi, amb ganes de conèixer l'Andreu, amb ganes de conèixer la seva obra.
Ell estarà aquest divendres.
Sí, tant.
A quina hora ho feu, això?
A 7:45 del vespre.
7:45 del vespre. Carrer Cavallers 31-33. Aquest divendres és l'exposició, però després, durant un mes, ho podem visitar. Quantes obres porta?
Doncs bé, ha portat al voltant d'unes 40 obres.
Caram.
Algunes són petitetes, són així com molt petitetes, però hi ha obres molt grans. I realment jo penso que la gent es podrà fer molt a la idea de quin és aquest procés creatiu o aquesta creativitat de l'Andreu. I és que a més estic convençuda que us encantarà, perquè jo realment, quan hi he vist les obres, sí que ja les havia vist, però hi ha les que estan a la galeria, que a més són els seus darrer treball, bueno, és que m'hi he enamorat.
Caram, caram. Tenen tots una línia o no?
Ell ha dividit l'exposició en quatre sectors, no? Que es diu Constants Vitals. Ara no me'ls facis dir, perquè no. Acabo d'en recordar.
No, i a més que la gent vingui a veure'ls.
Exacte, això que descobri l'obra i tot això, no? I bé...
S'ha de venir.
És que, clar, l'art s'ha de descobrir, ha d'emocionar, l'espectador s'ha de posar davant de l'obra, ha de dir, eps, em transmet o no. També pot ser que a algú no li agradi, i de fet, en el fons, el que pretenem és això amb l'art, no?
Em dóna la sensació, Roser, que se't quedarà petit aquest divendres l'espai.
Doncs jo...
Perquè al final és el que diem, l'Andreu Buenafuente és una persona que arrossega molta gent.
I tant.
Encara que no sigui la seva faceta habitual, és l'Andreu Buenafuente, vull dir que no... I si ha fet el pas d'exposar, és que alguna cosa ha dit,
Sí, sí. Jo crec que es despulla bastant amb aquesta exposició, ja n'ha fet alguna altra, però aquesta és la primera que és individual, així, amb bastanta obra. I, bueno, com tot artista, jo penso que és aquell moment que ells tenen aquell punt de nervis, no?, a veure una mica quina és la reacció del públic.
Doncs a la Galeria Espai Cavallers trobareu, primer de tot, a la Roser Xandri, que és un amor conèixer-la i que la trobeu sempre allà. I, escolta, si aneu allà també li podeu dir, t'escolto la ràdio de tant en quant. Però aquest divendres a dos quarts de vuit, hi haurà l'Andreu Buenafuente posant aquest... iniciant aquesta exposició de la seva obra, que estarà un mes després a l'Espai Cavallers. Doncs, Roser Xandri, magnífica notícia, que vagi molt bé divendres.
Doncs moltíssimes gràcies, Ricard.
Una abraçada gran.
Vinga, igualment per tu.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues, que acabis de passar un bon dimecres, ens quedem ben informats amb la Pilar García Muñiz.